COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de Lleida i ho fem puntuals com sempre, a les 12:20 minuts, al bell mig de la setmana, dimecres, avui, 13 de novembre del 2019, hores d'ara, amb 7 graus a la ciutat de Lleida, amb un ambient gris, ennuvolat, amb pluja aquest matí, pluja d'aquesta fina, aquesta que la terra sí que necessita, no aquells aiguats que arriben de manera incontrolada. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visita el Cosme per partida doble. Sí, sí, mira, el farem venir perquè avui també comencen els actes de les jornades intercentros que organitzen des de la Federació de Cases Regionals de Lleida i també perquè el dimecres és el dia de l'entrevista Cosmepolita. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records i buscar el record o recordar el que ens explica el Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, ja saps, al migdia de COPE, estem a la meitat de la setmana i això vol dir que és el torn de les noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Això serà cap a la una i deu aproximadament. Hi ha dos quarts de dues amb veu de dona la nostra tertúlia dels dimecres, la nostra tertúlia de dones, en la que ja saps que acabem parlant de tot, però sota doncs, el punt de vista d'una dona. Saps que també tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. És gratuït. Ens pots enviar un missatge de text o de veu. Sempre prefereixo de veu, perquè així ens escoltem la veu, però vaja, si no, de text, per el que necessitis, pel que vulguis. Escolta, mira, m'agradaria que toquéssiu aquest tema avui a la tertúlia amb veu de dona. Doncs tu envia'ns aquest missatge i, evidentment, nosaltres et farem cas. Són les 12:22 minuts, busquem aquesta previsió meteorològica, avui amb el David Torres. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. La província de Lleida s'ha cobert amb precipitacions generalitzades a la primera meitat del dia i la cota de neu entre 1.300 i 1.500 metres. A la tarda remetran les precipitacions i tendirà a cel poc ennuvolat, excepte la Vall d'Aran, que ho farà a últimes hores. Les temperatures previstes per avui seran de 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 13 a la Seu d'Urgell, 11 a Tàrrega i 6 a Viella, però estarem pendents dijous i divendres, que baixaran notablement i també la cota de neu. En quant al vent, a la meitat sud, vent de component oest fluix a moderat i a la resta variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
12:25 minuts, acompanyats de la veu de Adele, Set Fire to the Rain. Mira, ja que plovia avui, no parlo de pluja a la cançó, però com que surt la paraula al títol, a més d'escoltar la veu d'Adele sempre ve de gust, eh? Escolta, sis mesos parlant i no posant-se d'acord, eleccions, i escolta, amb 48 hores s'han posat d'acord. Hi ha coses que no entendré mai.
Cope Lleida. Estàs informat.
I a més el curiós de tot és que després d'enviar-nos a eleccions novament, de gastar-nos prop de 150 milions d'euros, que vale que sí, que els comptes de tot l'Estat, doncs, deu de ser poca cosa, però jo crec que es pot fer moltíssima feina amb 150 milions d'euros. Després d'això, mobilitzar una altra vegada la gent, la dichosa campanya electoral, i tota la història, resulta que els dos que signen ara l'acord, PSOE i Podemos, són els dos que han baixat amb vots, han baixat amb representativitat, i escolta, ara o els hi ha agafat la por, perquè clar, si no arriben a un acord hauran de tornar a eleccions, i si segueix la tendència igual tornen a baixar encara més. Però escolta, 48 hores, ens posem d'acord, i no només això, sinó que ens abracem i tot. I això no ho podien fer fa un mes, fa dos, fa tres, fa quatre. És que, de veritat, és que quina credibilitat tenen aquestes persones. Ja no em poso amb la seva ideologia, parlo d'aquestes persones com a polítics. Quina credibilitat tenen ara ens han de dir el que hem de fer? És que l'han perdut tota, vaja. I espera, perquè encara no en tenen prou amb això, eh? Per tant, encara s'ha de veure com acaba tot plegat, que n'han de sumar més aquí, que ja us vaig dir que al final això era un problema de sumes i restes, eh? Sumes i restes. En fi, va.
Estàs informat.
Vinga, l'actualitat informativa que passa perquè aquest matí hi ha hagut una manifestació dels treballadors de SADA que van, evidentment, en contra del tancament de la planta a Lleida. Han fet des de les 10 del matí una aturada de 8 hores fins a les 6 de la tarda contra aquest tancament i estan de manifestació pel polígon del Segre. Seguim amb manifestacions, que això ja veieu que ara, abans no en parlàvem gaire, ara quasi ve cada dia. Mig miler de persones es van manifestar a Lleida ahir en suport als detinguts durant el tall de la Jonquera, que per cert s'ha aixecat avui ja, s'ha de sentar l'autopista perquè ha quedat amb varilles de ferro clavades i d'altres històries, s'ha de sentar però s'obrirà ja. Però va haver detinguts i per tant ahir mig miler de persones es van manifestar a Lleida per donar suport a aquests detinguts. La protesta va finalitzar a l'Avinguda de Catalunya, tot i que un grup d'unes 50 persones van continuar la marxa fins a la subdelegació del govern a Lleida. I l'Audiència de Lleida arxiva dues de tres denúncies per agressions policials al Col·legi de la Mariola de l'1 d'octubre, allò del 2017, eh? Del 2017 parlem. Entén que només en un cas s'ha pogut identificar el suposat agressor i qualifica els fets de delicte lleu. També l'Audiència de Lleida arxiva la causa per desobediència contra quatre caps dels Mossos de Lleida per l'1 d'octubre. Considera que no hi ha prou indicis per considerar acreditat el delicte. Total, que hem tingut a un o dos o més jutges i personal de l'àmbit de la justícia treballant en aquests casos 2 anys o any i escaig, perquè no es va presentar el mateix dia ni l'endemà, any i mig, posem-hi, per desestimar-ho, per arxivar-ho, però escolta, les persones i el temps que s'ha gastat amb això, aquest sí que no el recupera ningú. I encara no deixem l'àmbit judicial, perquè la instrucció del cas Boreas per presumpta corrupció a la Diputació de Lleida s'allargarà almenys fins a l'abril del 2020. La jutgessa va qualificar la causa de complexa i la investigació es podria tornar a prolongar fins a l'octubre del 2021. I és que llavors passa el que passa, és a dir, a l'octubre del 2021, que pot arribar a començar el judici, per entendre'ns, si és que la meitat de la gent no se'n recordarà de res. És més, el partit polític al qual pertanyia, pertany, l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, no serà fins al 2021 que si finalment se'l jutja i se'l condemna, si finalment passa, no haurà de aclarir responsabilitats. Si això es va quedar només amb la seva persona, ho havia el partit polític al darrere, també implicat. Fins al 2021, fins llavors segueixen, doncs poden actuar. Bueno, de fet estan en coalició a la Diputació de Lleida, Junts per Catalunya. Fins al 2021, estem al 2019, per tant, queda un bon tram. I ull perquè hi ha hagut ja 3 detinguts a Lleida per provocar incendis en 5 contenidors en una hora a Passeig de Ronda i La Mariola. Aquesta nit, per cert, que s'han cremat 2 més al barri de la Bordeta. La Guàrdia Urbana va detenir a 3 individus de 21, 23 i 41 anys, que ja som grandets, 21, 23 i 41 anys, acusats de provocar incendis en almenys 5 contenidors en diversos carrers de Ronda i de La Mariola. Va ser un veí que va veure com n'incendiaven un, va baixar, el va apartar cap al mig del carrer perquè no afectés els vehicles que havia al costat, evidentment va trucar als bombers i també a la Guàrdia Urbana perquè va poder veure el vehicle, que posteriorment el van localitzar a la zona del 11 de setembre, al passeig 11 de setembre, i van detenir aquests 3 individus que portaven 4 encenedors i més material, doncs, que presumptament feien anar per encendre els contenidors. Seguim parlant de contenidors, en aquest cas no incendiats, sinó que segueix la vaga indefinida a la Noguera, a la recollida de la brossa. Ara sí que hi ha els serveis mínims normalitzats, però les 3 parts implicades s'han emplaçat avui en una nova reunió per trobar una solució al conflicte. Ara sí que ja podem veure aquelles imatges amb tota la brossa acumulada davant dels contenidors, els contenidors plens, però evidentment davant. També ens pot servir per veure la brossa que generem, que és moltíssima. I ull perquè ja ens estan avisant que ve fred, vaja, que sí, que ja està, que l'hivern ja el tenim aquí. I Masella estrena la temporada avui dimecres. L'estació obrirà una única pista, això sí, i 2 remuntadors, i el cap de setmana n'ampliarà la superfície, però ja tenen neu per obrir avui una pista. Això a Masella. A veure quantes estacions s'avancen també a l'obertura, que teòricament estava prevista o pel darrer cap de setmana de novembre o pel primer de desembre. I abans de parlar d'esports, l'IRB Lleida acull un programa pilot de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Lleida per promocionar el consum de fruita en l'àmbit laboral. És que no... Encara ens ho han de recordar, que hem de menjar fruita, que s'han de menjar 3 peces de fruita cada dia. Que sembla estrany que a Lleida ens ho hagin de dir, això. Que hi ha molts tipus de fruita, que jo entenc que ens pot resultar de vegades incòmode menjar una fruita o una altra. És a dir, ara em ve al cap, un préssec, que són boníssims, però és veritat que per menjar a la feina, doncs de vegades són d'aquests sucosos que són molt bons, i menjar-ho a sobre d'un plat, a taula, és còmode, però a la feina no. Tranquil, tenim plàtans, tenim pomes, tenim infinitat de fruites, però recordeu que la fruita és indispensable en una dieta mediterrània, i que la dieta mediterrània, per això hi ha l'Agència Espanyola contra el Càncer, la dieta mediterrània és favorable en la prevenció de l'aparició del càncer. No ho cura, però ajuda que no n'apareguin tants. Per tant, bueno, han engegat aquesta acció per promoure el consum de fruita a l'àmbit laboral. En fi, anem a parlar d'esports, que hi ha una notícia interessant, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sapa que parlem de dues coses. La primera, i és que s'ha presentat l'espectacle que hi haurà de freestyle, això dels salts amb motos, del 26 de desembre al Barris Nord, i ho han fet a la plaça Sant Joan. O sigui, que si ahir vas passar per la plaça Sant Joan i vas veure motos saltant i tal, era això, no era que se'ls havia anat el cap, era això, que el dia 26 al Barris Nord hi haurà aquesta exhibició de freestyle. I ara parlem de futbol. L'Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana, ens avisa de que competició dona la raó al Club Esportiu Castellón, parlem de futbol, segona divisió B, grup tercer, en la impugnació que va fer per alineació indeguda a la derrota davant del Villarreal B, i es converteix, ja que l'han impugnat aquest partit i el Castelló l'havia perdut i per tant ara el don com a guanyador, és el nou líder del grup tercer de segona divisió B en lloc del Lleida Esportiu, perquè el Lleida Esportiu li portava 2 punts. Per tant, hores d'ara, el Castelló és el nou líder amb 26 punts i amb 25 queda el Lleida Esportiu amb segona posició, evidentment una bona posició. Per cert, que Lleida Esportiu està concentrat, es concentrarà al Montanyà dissabte per preparar el partit davant del Llagostera. Fem una pausa i de seguida parlem de més coses interessants.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No, no. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Baby, it's a new age, you like my new craze, let's get together, maybe we can start.
I sí que s'ha avançat uns minuts, però no pel que fa habitualment els dimecres, que és l'entrevista Cosmopolita, sinó que ara parlarem d'una altra història. Està amb nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Quina música, per rebre. Això és una bona música.
Això no ho fem a l'entrevista de barris, ni al Cosmopolita.
No, ni als polítics, ni al deport. Sí, no.
Escolta una cosa, després ja farem l'entrevista a Cosmopolita, però abans resulta que ha tornat a arribar a les jornades culturals intercentros que organitzeu des de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida, Cosme. El plat fort, crec que és avui.
Sí, avui comencem amb el pregó i tenim el vicepresident del govern d'Aragó, Artur Ariaga, i després tenim un concert ben conegut, que és un tribut a Joan Manuel Serrat, amb Toni Mor, que ja sabem que és el seu líder, i bueno, pues jo penso que quedarà molt bé, no? Es diu Serrateixant de prop, i això serà avui. Més a més, un reconeixement a una persona de cada casa regional que han proposat, que ho fa la federació, i aquest any també un reconeixement a 2 mitjans de comunicació, col·laboradors de la nostra federació, com és aquesta casa, la cadena COPE, i també el diari La Mañana amb motiu del seu 80è aniversari.
Bueno, molt bé.
No sé, sempre...
Escolta, anem a recordar, les jornades culturals intercentros, al final, quina raó de ser tenen?
Senzillament era intercent relacionar-nos entre nosaltres. Explico el motiu. Cada dia ve un representant d'una comunitat autònoma. Per exemple, el dilluns venen un de León, que explicarà el tarannà de la gent de León. Uh-huh. El dimarts ve el director general estatutari del govern d'Aragó. Dimecres, per exemple, tindrem una conferència que parlarem de vestits tradicionals i indumentàries i instruments musicals. El dijous tindrem la possibilitat de que hi hagi una persona d'Andalusia, que és el que representa totes les comunitats andaluses que estan a l'exterior. I el divendres parlarem de la llengua galega. Mm. També aquest divendres hi ha una cosa molt bonica. Parlarem del Camí de Sant Jaume, de totes les rutes del Camí de Sant Jaume.
Sí, no? Que n'hi ha unes quantes, eh?
Per això que és molt bonic, eh? Llavors és molt interessant. Hi ha una conferència que parla també de Cantàbria i que vindran a parlar-nos de Cabárceno i totes aquelles zones tan boniques. I finalment també tenim una missa, un tenor i una pianista que es venen de Madrid precisament per fer un concert. I després hi ha una cosa molt bonica, és un jocs de taula, que farem la setmana vinent, jocs de taula, que vol dir que fem tres jocs, un és el parxís, l'altre el cinquillo...
Que no passen mai de moda, aquests,
Però és molt bonic, perquè potser te toca a tu amb un sorteig amb un andalús i amb un extremeny. I l'altre li toca amb un càntabre i amb un galec, no? Llavors s'interrelacionen entre ells. I acabem tot el dia 24 al Palau de Margalef fent un dinar de germano i entregant els premis que hi ha hagut, no? Hi ha molta participació.
De totes maneres, això, dius que és per relacionar-vos entre les cases regionals, però està obert a qualsevol persona que ens escolti.
Clar, lògicament, o sigui, si hi ha una activitat important i és que les cases i centres regionals de Lleida sempre han estat obertes a tothom. N'hi ha sis, n'hi ha Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Cantàbria, Extremadura i Galícia. A més, a Mollerussa tenim una casa d'Aragó i també a Balaguer tenim una casa d'Andalusia. Ells són escrits a nosaltres. Tindrem primeres autoritats que vindran a acompanyar-nos, no? Per exemple, ja te puc anticipar que el dia 19 estarà entre nosaltres el director general de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en Pere Martínez, que vol veure com funciona tot això, no?
Molt bé, doncs recordem, avui es dona el tret de sortida. Anem a recordar que avui a les 8 del vespre al Teatre Municipal de l'Escorxador hi ha, suposo, primer tota la part protocolària, però és que a més acaben amb un concert, concert tribut a Joan Manuel Serrat, després del pregó. Allí mateix, al Teatre de l'Escorxador.
L'entrada és gratuïta a tots els actes i penso que mereix la pena. Jo recomanaria l'acte d'avui, precisament, l'acte d'avui, que és molt interessant, a les 8 de la tarda. El concert serà cap a 3, quarts de 9, les 9. També que el diumenge, pues, si es poden, que es passin per la parròquia del Carme a partir de les 12:30, que quan acabi la missa hi ha un concert d'un tenor molt bo, molt bo. I, bueno, i després que participin de tots els actes, que està penjat a tot arreu, que ahir al diari La Mañana es publicava tot dos pàgines, avui hi ha mitja pàgina parlant d'aquest pregó. Bueno, jo crec que molt bé. Les autoritats
si,
ho fallen.
No? I si no us ho poso fàcil, us atenseu a qualsevol de les cases regionals,
sí.
A qualsevol, i diu, escolta, que això de les jornades intercentres, que teniu el tríptic o teniu el catàleg on hi ha les coses, i allí us ho donaran.
Tinc en compte que a nivell espanyol, jo com a vicepresident, puc dir que no hi ha cap federació que faci aquesta programació tan ampla, no? És una programació de 10 dies d'actes intensos, no?
Déu-n'hi-do.
Ah, per cert, si vens, s'acaba sempre amb un aperitiu típic de la terra.
Com em coneix el Cosme? Cosme García, president de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida. Escolta, enhorabona per tot plegat, perquè ja suposo que és una feinada organitzar-ho tot plegat, que ja et veiem de bòlit des de fa un mes, organitzant aquestes històries. Però, bueno, vaja, que vagi molt bé avui.
Avui està la teva companya i la meva companya Noemi Palau, sortirà per allà, sí? Dient el nom de les persones, el seu currículum i tal, no?
Molt bé.
Sí, molt bé, molt bé.
Molt bé, Cosme, que vagi molt bé.
Que en canvi, ara de lloc...
No, ara deixa'm fer una altra entrevista que tinc pendent i després ja anem a la Cosmopolita.
Ah, sí? Pues venga, m'espero.
Venga.
¿Qué darías por no volver a tener una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio, al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Pertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Doncs volíem connectar ara amb l'Armando Álvarez perquè ens parles d'aquesta fredor que ve, que diuen que ve, però ja ho farem. Cosme, ara ens posem en mode cosmopolita, com si no hagués passat res, vale? Per tant, l'entrevista cosmopolita, Cosme.
Arriba el moment que tenim a la nostra persona invitada. Sempre és un personatge del món social, cultural, econòmic i polític. I avui hem pensat, podríem parlar amb una persona que tota la seva vida s'ha dedicat al món del teatre. El teatre ha sigut la seva passió i, per tant, ha passat per totes les parcel·les que això comporta. Actor, director, i de tot això en parlem ara tot seguit. Carles Labèrnia, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Bé, primer, perquè et coneguin la gent, aquells que no, difícilment, no?, els que li agrada el teatre, que no et coneguin, perquè la teva petjada teatral a Lleida ha sigut important. On vas néixer?
Vaig néixer aquí, a Lleida. Jo soc de Lleida de tota la vida.
A on? A on vas néixer?
Aquí. Lleida capital.
En quin barri?
Lleida capital, jo soc fill de l'Horta, els meus pares eren pagesos, i doncs, de Lleida de tota la vida.
I quan tu eres petit, eres aquell ja que despuntaves amb alguna cosa, que t'agradava alguna cosa especial? T'agradava pues, la música, o ja t'agradava el teatre, llegir, què t'agradava?
Bueno, sí, sempre m'ha agradat més el tema literari, i bueno, els meus pares diuen que de petit ja els liava a muntar històries, inclús, doncs sempre m'expliquen, i d'això sí que me'n recordo de que els diumenges a la tarda reunia tota la família i ens feia passar per... És a dir, amb un rotllo d'aquestes de calculadora, de paper de calculadora que hi havia, doncs dibuixava allí doncs, com a vinyetes i s'assentava, els explicava aquestes històries passant el rotllo així amb una manivela, no?
I tu eres aquell que anaves a veure pel·lícules o feia servir el Cinexin o a què et dedicaves en aquell temps amb el món cinematogràfic? T'agradava o no?
Sí, bueno, era una cosa a nivell cinematogràfic, però bàsicament sempre m'ha agradat molt més el tema del teatre. M'ha agradat més la cosa viva, el tet-a-tet, l'estar prop de l'espectador.
Parlant d'espectador i parlant de teatre, qui és el que te diu, escolta, Carles, hauries dedicat amb això, o comença a estudiar, o comença a fer coses?
Bueno, no, va ser un tema que hi vaig anar a poc a poc, que... doncs a partir d'un grup d'aficionats doncs vam començar a fer coses i de seguida em va vindre una mica la idea i l'afició de fer les coses i no deixar que m'hagués fet una mica de si vaig arrencar molt com a molt aviat el que més m'agrada a mi de fet sempre ha estat manipular textos, és a dir, adaptar textos que no siguin teatrals a formats teatrals. Per tant, és el lloc on jo sempre m'he sentit més còmode i m'ho passa molt bé fent això.
Sí, d'alguna forma de transformar un tenorio des de panteons a passar amb uns panteons fets en cadires, això ja és un atreviment.
Bueno, això és una proposta d'escena. Però jo més aviat agafar textos que, no sé, una novel·la, un assaig, i convertir-lo doncs, en un text teatral, fer la dramatització, doncs, fer aquesta lectura per ensenyar més que per llegir a nivell més íntim, que és el que més m'agrada.
Com trobes en aquest moment el teatre a Lleida? Han sortit moltes companyies, algunes ni es coneixen i algunes no són ni de Lleida, espectacles importants com Faudanito o grups lleidatans que estan triomfant. Què ha quedat d'aquell, l'Esquella Teatre o Talia o ATC o AM i tota la gent que en aquell moment eren els que capitanejaven el món del teatre i fins i tot aquell teatre que van començar a fer cursos aquí a Lleida, no?, amb el Lluís Pasqual, etc.
Sí, sí. Bé, jo penso que aquestes històries que penso que han de tindre un gran reconeixement i que han fet han marcat un camí molt clar, doncs a partir d'aquí jo penso que el moment més important a nivell de Lleida va ser el naixement de l'Aula Municipal de Teatre i a partir d'aquí doncs la gent s'ha anat formant i ha anat evolucionant i ha anat creant. Crec que estem en un bon moment, tot i que malauradament doncs la gent està tirant molt més cap al teatre en formats més infantils perquè doncs és on hi ha més sortida, però el potencial realment és important. La pena és que la gent en valia, la gent que ha pogut despuntar, has de marxar de Lleida per poder tirar doncs més endavant amb temes més professionals i més profuns, no? Aquesta és la feina.
Una aposta important va ser la de Boulevard Espectacles, que tu vas conèixer perfectament. Avui en dia, muntar una empresa i fer les seves pròpies produccions, és hi ha algun grup a Lleida que ho està fent, però és costosíssim, això, no?
Costa moltíssim, i, bueno, falta, com sempre, doncs un entendre i un recolzament, una aposta, doncs en aquest cas, bàsicament municipal o més local, per grups d'aquí. És una iniciativa molt important. Després, quan ho veiem fora d'aquí, doncs ens cau la bava i a més, personalment, em sento molt malament. I fixa't, això que s'ha pogut fer a Lleida, o sigui, es va intentar, es va fer, i doncs falta una mica doncs, aquest tipus de recordament. I a Lleida també hem tingut moltes vegades el tema aquest que ens persegueix una mica, que per Lleida està bé i que tenim un cert complex d'inferioritat en aquestes coses.
Carles, disfrutes més adaptant obres, dirigint-les, fent d'actor?
Jo m'encanta molt el que té l'adaptació i la direcció, evidentment. Tot i que he portat una bona part de la meva vida que ho he deixat de banda, doncs sí que t'explico molt, sobretot en la direcció en aquests moments, sí.
Potser algú no ha valorat, no?, el recuperar-te una mica per la direcció. Has disfrutat ara dirigint, per exemple, el Tenorio? Diuen que ets una persona molt seriosa i, sobretot, t'agraden les coses molt ben fetes. No t'agrada la improvisació?
Bueno, hi ha moments que et miras per la improvisació, però, doncs, no, el que s'ha de lograr sempre és assegurar uns mínims, i a partir d'aquests mínims, doncs, hi ha un moment que l'espectacle o el muntatge deixa de ser el director, passa a ser de l'actor, i jo que sempre que procuro amb la gent que realment disfruti fent el que fa, si la gent disfruta fent el que fa, l'espectador també disfrutarà bé quina és la proposta, no? Sí, ha estat un plaer de tornar una mica a aquest nivell i doncs m'ho he passat molt bé, la veritat és aquesta.
Un indisciplinat com jo seria difícil que el Carles Laverne ho pogués dirigir fent pastorets o qualsevol cosa de les que jo faig, no? Això seria impossible, no? Però bueno, jo sóc molt indisciplinat i molt poc aplicat amb els directors. Però bueno, agraïm moltíssim i de veritat que ha sigut un gran descobriment allò que te teníem allà aparcat i que has tornat a la palestra, que això és molt important, i que no ho deixis, que no hagi sigut només una experiència. Per cert, m'interessaria saber, i als oïdors igual li importa sapigueu, si ets un bon ballador. Si balles bé.
Bueno, havia ballat bastant, sí.
Que eres d'aquells que anava als huracans, a l'antorxa, als sícoris,
sí,
o al xupete?
De jove anava a ballar. Evidentment, a tots aquests llocs que has dit, hi ha algun altre. Sí.
I eres un noi d'aquells que lligava molt o no?
Bueno, sé el que es podia, no? Més aviat era el simpàtic de la colla.
Sí, a mi m'han dit que potser lligaven els demés, però a casa l'acompanyaves tu. Però
això
allò
sí.
de que xerraves més, no?
això sí. Jo era el que tenia la confiança de les mares.
Precisament, parlant del món del teatre, són una gran família, no? Ara potser les coses canvien, ens aixes se'n van, però abans era una gran família, s'acompanyava les noies a casa, s'estava molt a sobre, el director fins que tothom no estava a casa no estava tranquil, ha canviat una mica, no?
Sí, però segueix havent aquest estil. Jo ho he descobert aquests dies, la família del Toar, doncs és una gran família, a la qual doncs jo els agraeixo molt que m'hagin deixat formar part durant aquest temps. I sí, encara està el tema aquest que dius exactament, de que doncs truquem a fulana que acaba de marxar, que som del temps, a veure si ha arribat a casa, demà et passo a buscar, te deixo, etcètera. Segueix una mica aquest tarannà encara present, i penso que està molt bé. Evidentment, a nivell més jove el tema és diferent, però aquesta vertent familiar també penso que és important, i un grup d'aquest tipus el que també és molt bonic i molt gratificant és veure que hi hagi gent d'una edat molt gran amb gent realment jove i que s'està retroalimentant d'alguna forma de les experiències de la gent gran, la gent que comença.
Sí, sí, això és una experiència que la meva neboda que feia de Hanna de Pantoja em deia que potser era la més joveneta i que va disfrutar molt amb persones veteranes, no? Que en tot moment se ficaven a l'altura tothom, no? I això és molt important. Per cert, ja que tots un lleidatà de soc arrel, què és el més bonic de Lleida, a més de la seu vella?
Uf, el més bonic de Lleida penso que és la gent de Lleida. La gent de Lleida que trobes arreu. Doncs, trobar-te, no sé, per exemple, no fa massa, a Hong Kong vaig trobar una gent de Lleida i doncs vam estar, no ens coneixíem de res, però vam estar revivint la nostra Lleida i sobretot la gent, i perquè la gent és el millor, malgrat tot i malgrat que ens autoflagellem amb coses, penso que Lleida és això, és Lleida.
Per acabar, haurà molta gent que avui haurà estat content, no? El Joan Bellostes, la Paquita Otto, gent veterana del món del teatre, no? Que ha hagut moltíssimes persones que encara continuen vinculades, no? Que fa molts anys que hi són, que han arriscat molt també econòmicament, fins i tot dels seus capdals per poder fer teatre, no? Però bueno, jo ara ho farem a l'inrevés, ara et deixaré fer una cosa que no has fet mai, te deixo fer una entrevista, em deixo que et facis la pregunta a mi més compromesa que puguis fer.
La pregunta més compromesa que et pugui fer... T'has plantejat mai dedicar-te a fer teatre en sèrio?
No, perquè sé que perdria hasta la camisa, no? Perquè soc molt apassionat, invertiria molt i llavors el que he guanyat amb el meu esforç, amb el meu treball a la ràdio, pues, treballant a molts puestos, doncs soc massa apassionat. I després soc, ja t'ho dic, que no soc disciplinat, me costa molt jo me les gravo, les obres me les gravo, me les escolto i així me se queden molt millor. Jo no m'he estudiat mai els Pastorets i ho faig igual que ho feien en aquell temps els meus companys. Jo crec que també és un homenatge amb ells, no?
Correcte.
Carles Avernia, ha estat un plaer que hagis estat aquí a la nostra emissora. Ha sigut una mica el reconeixement de tots els actors de Lleida cap a una persona que estima el teatre, que ha treballat molt i que ho seguirà fent, que l'encoratgem que ho faci així. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aquí avui, Ricard, una persona que deixa petjada Lleida amb el món de l'art de Talia i que avui ha estat un plaer tindre-ho aquí al nostre temps de ràdio. cosme@copelleida.com és el meu correu. I el teu WhatsApp, Ricard?
Doncs vinga, el WhatsApp que ja el coneixem és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, que arriba l'hora d'obrir la finestra dels records.
Molt bé. Doncs si ahir recordàvem coses de l'Albi, fets històrics, sí. Avui farem alguns records del Poal. Aquí a al Pla d'Urgell. L'alcalde, el Rafel, suposo que continua sent alcalde, ara és president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Farem alguns records de l'ahir. Les escoles del poble eren al carrer de la Independència i la bàscula municipal era al costat mateix. Fins al punt hi havia la curiositat que diuen que el mestre era el pesador de la bàscula, perquè era la persona que estava més a prop de la bàscula, quan hi havia molt poc a pesar, doncs sortia el mestre i ho pesava. Més d'un cop que el mestre feia una lliçó, l'havia de deixar durant uns moments per anar a pesar un carro. Quan la bassa del poble era glaçada, és un altre record, la quitxalla feia passar un carro per damunt, encara que a vegades, ens expliquen, el glaç es trencava i el carro feia cap al fons de la bassa, amb la gran dificultat del seu propietari per poder-lo recuperar. Diu que antigament hi havia una pedra, és un altre record, al costat del campanar, que assenyalava un pou usat per abeurar els animals. La dula, que se'n deia abans, quan es van fer obres al poble es va destruir. També cal dir que a la partida de la Sínia, des de temps immemorial, hi havia la font del poble i tothom hi anava a buscar aigua per beure i per refrescar-se a l'estiu. Quan es va fer el campanar, fa més de dos segles, al costat hi havia unes escales que baixaven a una bassa que hi havia antigament. Cal dir que abans al Poal hi havia molta vinya i el temps de la brema espiava els raïms davant de les diverses cases que tenien cups. Quan havia passat el temps corresponent, se l'enduien a casa seva amb portadores i es posaven amb botes al celler, que quasi tothom tenia a casa seva. Actualment en queden molt pocs al poble. També cal dir que el nom d'algunes cases que tenien cup són Cal Castell, Francès, Torrero, Graells, Cal Estudiant, Puig, Rabadà, Mingo, Cal Colomí, etc, etc. Són petits records d'un poble que avui hem volgut acostar amb aquesta finestra perquè ja tot és records. I la dita d'avui és clara i concisa. Qui de jove dorm a la llana, de vell dorm a la palla.
Gràcies, Joan.
Adéu.
30 segons, senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. I la darrera hora, llavors ens la portaran des dels serveis informatius de la cadena COPE. A partir de la una, al migdia de Lleida, ja saps que parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitja i David Casero a l'InfoCOPE Lleida. I a dos quarts de dues, amb veu de dona, doncs parlem del que tu vulguis, si vols. Envia'ns un WhatsApp al 664-526-180, però sota la mirada, el punt de vista d'una dona.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La bolsa sigue rechazando el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Mientras el resto de índices bursátiles de Europa subían, el IBEX 35 cayó ayer un 0,87% y a esta hora cede ya un 1,6%. En estas primeras horas, los gestores no aplauden el gobierno escorado a la izquierda con el apoyo indispensable de los separatistas. El programa económico no da tranquilidad y el parqué madrileño pierde el soporte de los 9.200 puntos. Inversores consultados por COPE no ocultan su preocupación, aunque confían en los diques que establece Bruselas y en referentes económicos del PSOE como Nadia Calviño para que aporten coherencia a sus propuestas. El IBEX 35 es un indicador objetivo que llega cuando PSOE y Podemos intensifican sus contactos para recabar los apoyos que todavía necesitan. Partidos a los que miran y que comienzan a poner condiciones. Desde Bildu, Arnaldo Otegi exige que el futuro gobierno permita la vuelta a España con impunidad, es decir, sin tener que enfrentarse a los tribunales, a 30 terroristas de ETA que están huidos en el extranjero. Esquerra Republicana ya le ha dicho que van a vender cara a su abstención. Exigen al futuro ejecutivo crear una mesa entre iguales, es decir, como si Cataluña fuera un estado, para encaminarse desde esa mesa hacia la autodeterminación. También acaba de hablar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sigue sin condenar la violencia de los radicales separatistas que continúan generando problemas en las carreteras de Cataluña. Torra dice que el problema de España és el fascisme.
No, no, jo el que demano, senyor Pedro Sánchez, és que obri una taula de diàleg entre els partits espanyols per afrontar el greu problema del feixisme que tenen a Espanya.
Que abra una mesa de diàleg entre partits espanyols per afrontar, dice Torra, el grave problema de fascisme que hay en Espanya. Fascismo es saltarse reiteradamente la ley, justificar la violencia y alentarla para conseguir un objetivo contrario a la legislación vigente. Ese es el fascismo que oculta Quim Torra y que hay en Cataluña inventándose lo que no es. Pues tanto el independentismo vasco como el catalán se van a tener que entender con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias para sacar adelante la investidura. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en Ciudadanos van a estar con una gestora al menos hasta el 10 de marzo, porque va a ser a partir de entonces cuando se podría convocar la asamblea para decidir el liderazgo y el futuro del partido que ha perdido 47 escaños en las últimas elecciones, lo que ha supuesto la dimisión de su líder, de Albert Rivera. En el juicio contra José Enrique Abuin, alias El Chicle, por la muerte de Diana Kerr, algunos de sus familiares han dicho ante el juez y ante el jurado que horas después del crimen, El Chicle les pidió que mintieran y que dijeran a la Guardia Civil que esa noche había salido con su mujer, que le hicieran la coartada. Y así lo hicieron, como han confirmado su exmujer y su excuñado.
Porque llevaba más de un año diciéndole, Enrique, no tenías nada que ver con esta rapaza.
¿Usted le preguntaba insistentemente?
Yo insistí muchas veces.
¿Y usted le creía?
Claro.
¿Le pidió José Enrique a usted y a su mujer Elena que sí. le proporcionaran una coartada sobre
sí.
esa noche?
Sí.
¿Y ustedes lo hicieron en esa primera declaración ante sí. la Guardia Civil?
Sí.
Además, la excuñada del Chicle ha ratificado que fue violada por él cuando era menor de edad. Y en un tribunal militar central ha confirmado la falta grave de un guardia civil de Novelda en Alicante que descuidó la protección de una víctima de violencia de género cuya expareja violaba las órdenes de alejamiento. Este agente será suspendido de empleo y sueldo durante 5 días.
Y en deportes estamos pendientes de Rafa Nadal, que juega su segundo partido del torneo de maestros. José Luis Corrochano.
Es uno de los pocos torneos que le quedan por ganar. Perdió el primer partido contra Zverev. El segundo partido del torneo lo va a jugar a las 3 de la tarde contra el ruso Medvedev. Vamos hasta allí, hasta Londres, para saber cómo está Rafael Nadal minutos antes de este partido. Lo cuenta Ángel García.
Ganar o ganar, Corro, eso es lo que necesita Rafa Nadal y lo sabe, por lo menos este torneo tiene una bola extra, porque en cualquier otro, después de perder te vas a casa, en este todavía tiene opciones, y es ganar hoy a Medvedev, ganar el viernes a Tsitsipas. Con Medvedev ha jugado dos veces, nos acordamos todos de la última, esa final del US Open Eterna en la que acabó ganando Rafa Nadal. Las dos han caído de su lado, un Rafa Nadal que esta mañana ha calentado, como siempre, cuatro horas antes del partido. Total normalidad, mucha intensidad, con Carlos Moya al otro lado de la red. Hay optimismo, hay que ganar o ganar.
El otro partido del grupo es a las 9 de la noche, es el Tsitsipas-Zverev, y en el otro grupo Till le ganó ayer a Djokovic y Federer a Berrettini. La noticia de la mañana la ha contado David Villa desde Japón. El delantero ha anunciado que cuando termine el campeonato japonés deja el fútbol.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a trazar el perfil del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, que es el primer hispano llamado a ejercer esa tarea.
Se llama José Gómez, nació en Monterrey, en México, pertenece a la prelatura del Opus Dei y fue ordenado sacerdote aquí en España, en el santuario de Torre Ciudad. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra. Desde 1987 ejerce su ministerio en los Estados Unidos, donde ha sido un auténtico referente de la comunidad hispana. Ha sido arzobispo de San Antonio, en Texas, y desde 2011 lo es de Los Ángeles. Su magisterio se ha caracterizado por la claridad doctrinal, la cercanía pastoral y el compromiso con los más vulnerables, especialmente los inmigrantes. Es también un gran defensor de la herencia hispana de los Estados Unidos. Habría mucho más que decir sobre su figura, pero eso lo haremos dentro de media hora en El Espejo.
Y lo escucharemos en El Espejo a partir de las 2 menos 25. Ahora te seguimos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ara sí al migdia a Lleida, però saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2 de la tarda. Ara mateix la 1, 6 minuts. Recorda que estem a dimecres 13 de novembre del 2019 i que hores d'ara doncs seguim amb una temperatura relativament baixa, 9 graus, amb un cel nuvolat, però que cada cop presenta més clarianes, almenys a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica, tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i després arriben les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A 2:15, ja saps, la nostra tertúlia de dones amb veu de dona. David Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A la província de Lleida tenim cel poc ennuvolat, excepte la Vall d'Aran, que s'obriran clarianes a últimes hores. La cota a 1.500 metres i temperatures de 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 13 a la Seu d'Urgell, 11 a Tàrrega i 6 a Viella. El vent a la meitat sud, de ponent moderat, i a la resta, variable fluix. Ja demà, dijous, cel cobert i precipitacions a la primera meitat del dia. A la tarda remetran les pluges i s'obriran clarianes. La cota de neu baixant de 1.200 a 800 metres i temperatures també que van en descens. Gelades a la meitat nord, en temperatures de mínima que seran de 3 graus a Lleida i Balaguer, 1 grau a Tàrrega i 2 a la Seu d'Urgell i Viella. En quant a les màximes, 12 graus a Lleida, també 12 graus a Balaguer, 10 a Tàrrega, 9 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. En quant al vent, a primeres hores serà variable fluix i tendirà a ponent de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Tot seguit, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que tenim ja les imatges dels primers esquiadors de la temporada a Massella, com dèiem abans. Aquests primers esquiadors han inaugurat aquesta temporada a Massella, on han obert una pista i dos remuntadors que estan funcionant i que, doncs, degut a les darreres nevades, han pogut tenir gruixos suficients per fer aquesta obertura. L'estació ampliarà la superfície de cara al cap de setmana i això ja dona el tret de sortida. Per tant, demà, per cert, que demà és dijous, ja substituirem les escapades de Cope per la nieve en la Cope, com tots els dijous, a partir de la 1 amb el David Velasco. Ja a casa nostra, recordem que avui hi ha una aturada dels treballadors de SADA contra el tancament de la planta Lleida. A més, els empleats s'estan manifestant pel polígon del Segre. També l'audiència de Lleida arxiva 2 de 3 denúncies per l'agressió policial al col·legi de la Mariola l'1 d'octubre del 2017. Entén que només en un cas s'ha pogut identificar el suposat agressor i que qualifica els fets de delicte lleu. També l'audiència ha arxivat la causa per desobediència contra 4 caps dels Mossos de Lleida de l'1 d'octubre també. Considera que no hi ha prou indicis per considerar acreditat el delicte. I la instrucció del cas Boreas, el de la Diputació de Lleida, el del expresident Joan Reñé per presumpta corrupció, s'allargarà almenys fins a l'abril del 2020, almenys perquè la jutgessa va qualificar la causa de complexa i la investigació es podria tornar a prolongar fins a l'octubre de 2021. Per cert, que la Guàrdia Urbana a Lleida ha detingut a 3 individus de 21, 23 i 41 anys acusats de provocar incendis en almenys 5 contenidors en diversos carrers de Ronda i la Mariola, tot i que, a més, aquesta nit també se'n va cremar 2 més a la Bordeta. 21, 23 i 41 anys. I segueixen els serveis mínims, ara sí amb total normalitat, a la Noguera, en el segon dia de vaga indefinida de la recollida de la brossa. De totes maneres, les tres parts implicades s'han emplaçat avui en una nova reunió per trobar una solució al conflicte. Parlem d'esports tot seguit amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs en futbol hi ha hagut un canvi a la classificació de del grup tercer de la segona divisió B. Competició ha donat la raó al Castelló, ha impugnat la seva derrota, li ha donat victòria davant del Villarreal i, per tant, és el nou líder del grup tercer.
Este viernes juegan los nuestros.
Partido de España, Spain match.
Juega España.
¡Viva España!
Desde las 8:15 en tiempo de juego, España-Malta.
¡Qué tarde más maravillosa!
La selección pelea por ser cabeza de serie para la Eurocopa 2020.
¡Vamos a ver la ejecución!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por este smartphone Xiaomi Note 8T de 64 GB por 199 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Aunque me cambien las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me dé!
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, que ja anem a parlar de noves tecnologies, ja ho saps, com sempre, els dimecres, al Infocope Lleida, que a més ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i que també ens pots escoltar en qualsevol moment, i tantes vegades com vulguis, al podcast, que només l'has de buscar, l'info.cope o l'Infocope Lleida. Com sempre, ben acompanyats aquí als estudis amb el Jaume Sitgestem. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos.
A veure, Jaume, de què parlem avui?
Doncs una de les pràctiques que fem els usuaris en les plataformes de televisió és compartir l'usuari. I les plataformes estan buscant fórmules per erradicar-ho. Però ho aconseguiran? Realment hi ha un sistema que pugui controlar-ho?
Bueno.
Tot plegat ho comentem a la Tortúlia Freak, juntament amb nous jocs que anuncia Google. Apple també podria presentar nous MacBooks avui mateix, però primer, com sempre, comencem amb un referent històric com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues por eso de que tengas más sensación y más gusto de efeméride, no habíamos nacido ninguno. 1951.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs ara comencem aquí a Cope Lleida a parlar de noves tecnologies.
Open Parking patrocina l'Infocope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
I com ens acaba d'anunciar el David, doncs ens traslladem a l'any 1951 amb un referent històric com l'efeméride que ens porta cada dimecres.
Pues mira, un 13/11/1951, un programador genio alemán, Dietrich Prinz, escribe el primer juego de ajedrez en una Ferranti Mark I, que era una computadora comercial inglesa, ya a mano, ¿vale? Y esta primera computadora comercial, ¿vale?, que era pues como una habitación, ahora lo colgaré en la foto de con el tweet y demás, ¿no? Pero la leche, porque además ya era la primera computadora que se pudo enfrentar al hombre para jugar, contando con que tardaba 15 minutos por movimiento, la computadora en pensar y en mover.
Pero
decir, bueno, marcaba un punto de donde se debía desplazar, no cómo, ¿vale? Ni línea ni nada.
Pero si yo que sentí un TF manualmente.
Ojo, ¿eh? No, bueno, manualmente sabes que la competición tiene un tiempo y unos segundos y tal, que es más, pues mira, 1951, esto se empezó a desarrollar el tema del juego del chess, ¿vale? Hasta que en las primeras computadoras IBM, como hablábamos la semana pasada de IBM, ¿no? En la Deep Blue, ¿vale? El campeón del mundo Gary Kasparov, ¿vale? Perdía ante una máquina en Filadelfia en 1996, en Pensilvania. Fue la primera vez que la máquina ganaba al hombre, jugadas 6 partidas en una supercomputadora, ¿no? Pero hasta el año 96, bueno, pues las máquinas no llegaron a superar al hombre. Después de esto se hicieron muchas más pruebas, muchas más jugadas, hasta que en 2014, hace solo 5 años, en febrero de 2014, Gary Kasparov, ¿vale?, en la Unión de la Unión Soviética, ya lo conocemos todos, ¿no?, llegó a dominar el tablero en su día tanto que dijo que bueno, pues que precisamente el hombre, ¿vale?, que puede canalizar el desarrollo actual del ajedrez y tal, nunca podrá superar a la máquina. Y que el consuelo que le queda al hombre, ¿vale?, es que por lo menos sabrás que no te han engañado o no te han hecho trampas. No,
pensaba que decías que el consuelo que le queda es que al menos la puede desenchufar.
esa es una buena. Yo creo que esa es una buena para añadirla a esta parte de la efeméride.
Es lo que pasa, ¿no? Cuando una cosa no funciona, la apagues y tornes a encendre.
A priori ya sabes que trampas no te ha hecho. No está programada para hacer trampas.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ara sí, tot seguit desgranem el sumari d'avui a la...
La Tertúlia Freak.
I com anunciàvem i dèiem, no?, que les plataformes de televisió com Netflix i HBO estan fent coses perquè no compartim el nostre compte, no? Perquè
sempre és un problema de diners. Bueno, sempre clar, és un problema
clar,
de diners.
Clar, és un per nostre i per seva. Sí. Llavors però, aquí és una lluita, no? Què estan fent? La pregunta és, què estan fent? I si i la segona pregunta és...
Què estan pensando?
Bueno, clar, que estan pensant.
Que me
digas... Perquè si... per dintre estan treballant. Després sí, que ho posin a la pràctica. No, però algo fan.
Ah, però és una tonteria. És a dir, la notícia de lo que ha salido és una tonteria. Mirad, és a dir, forzar cambios de contraseña. ¿A quién? Es decir, al administrador registrado, ¿no? Es decir, a mí me envían un SMS y me dicen, oye, que tienes que cambiar las contraseñas. Y yo entro y cambio la contraseña de todos los usuarios que tengo. En este caso, mi mujer y mis dos hijas y yo.
Claro. Bueno, pues, pero llavors...
Pero el teu usuari es queda a casa.
Vale, un moment.
Ves quan l'usuari surt fora de casa.
Para, voy.
Te'n vas al grup de WhatsApp que has creat.
Hombre, si és igual, claro, al grupo de WhatsApp le mando un WhatsApp a mi mujer y, cariño, la contraseña que tienes ahora es esta.
Claro.
Oye, a mi hija igual. Es decir, lo pongo en el chat familiar. Room, aquí están. ¿Vale? Y el equipo que no sale de casa, tal. Ahora te voy a poner el ejemplo que ellos dicen, ¿no? Es decir, yo pago una licencia familiar, ¿vale? Y tengo una para mí. Tengo hasta cuatro, ¿eh?
Uh-huh.
Vale, una para mí, otra para mi casa o para mi mujer o para mi hija, sí, sí, o para compartir tal, otra para mis padres y otra para mi hermano, uh-huh, que tiene su familia, sus, bueno, casas y tal.
Pero ya pagues la familiar.
Correcto.
Ya pagues sin usuarios.
Vale, pues tengo la otra licencia la tienes tú y la otra la tiene Ricard, para que no seáis ni mi padre ni mi hermano. ¿Vale? Digo, bueno, no, pero la tienes tú y la tiene Ricard.
Bueno, mi padre ha señalado al Jaume.
Sí, claro, hombre, más mayor. Y entonces os digo, oye, chicos, 5 euretes cada uno al mes. Son 15 euros, 5 euretes cada uno. Los miércoles cuando nos vemos una vez al mes, yo lo pago y a mí me dais 5 euretes. Entonces, me van a forzar a cambiar la contraseña. Puede ser...
¿Y el factor de autentificación? Segon factor...
un segundo factor, dices.
Que
dius,
ostres, tens d'introduir el codi abans d'aquests segons, perquè si no caduque.
I com ho sap, que no és el teu germà?
Bueno, no ho sap, no, perquè tu encara no has tingut temps d'enviar-li el WhatsApp o te deixa immediat, molt immediat.
Jo crec que...
Jaume, escúchame, vamos a ver, escucha. Ara és que cambio la contraseña a las 10 de la mañana, estás trabajando, estás en el colegio, no te vas a poner... Oye, la contraseña, sí, espera un momentito, toma, aquí la tienes. Regenerada.
No, vale. La veritat és que no és la manera.
No, pero además a lo que iba, IPs, es imposible. Oiga, no, es que no se han conectado desde la IP que se han dado de alta.
També...
No han llegado allí. ¿Y cómo sabe usted dónde me he dado de alta? Me he podido dar de alta, claro, desde una wifi o desde mi 3G, y me he podido dar, claro, de alta en un hotel que no me va a volver nunca más. O me he podido en la wifi de aquí, de la radio. O lo he podido hacer desde mi casa.
No, desde el tren.
Es decir, por IPs no lo pueden controlar. Entonces, ahora mismo las medidas que están poniendo, yo creo que si las implantan van a ser simplemente para que los usuarios deje de gustarnos ese servicio, simplemente por la molestia que nos hacen y por tratarnos como siempre, que es lo que parece aquí en internet, que todo el mundo es culpable antes de que se demuestre, sí, sí, lo contrario. Oiga, pero si sabemos que hoy día se están dando alta cuentas de servicios de suscripción musicales, haciéndose pasar porque estoy en no sé qué país que la moneda es más barata y al año en vez de costarme 100 euros me cuesta 20 euros. Y eso se está haciendo aquí. Es decir, si es que en este poner barreras a cuando tú has sacado un multiusuario, yo pago una licencia multiusuario, yo pago más por ser multiusuario.
Bueno,
la estoy compartiendo, punto.
Hi ha un cas en el que, per exemple, a Netflix... tu pots pagar, no és que sigui multiusuari, sinó que és multidispositiu. Tu pagues la versió cara i pots veure-ho a quatre llocs simultàniament.
Correcte.
Però no has d'identificar els usuaris.
14,99.
Claro, però vull dir, no has d'identificar els usuaris. Per exemple, a la plataforma d'Apple sí que tens la subscripció familiar, que t'entra un munt d'històries, les apps i tota la història, però allí sí que els has d'identificar, els has de donar d'alta a Netflix, no?
No, és més, funciona con tanta tontería que, por ejemplo, fíjate, porque los niños son como son, ¿no? Pero digo, oye, esta es la tuya y cuando entres ves aquí tu nombre, hijo o hija, y entras aquí. Y se la tienes configurada, además, en estado familiar,
sí, sí,
¿vale? Entonces le dices, oye, es infantil, solo puede ver cosas infantiles, pero simplemente con que el niño le dé al de papá,
sí, sí, correcte,
el de papá, o sea, es que...
La idea era crear aquest debat i sobretot és quedar tranquil amb aquests comentaris que acabeu de fer, que de moment estem tranquils, que tot continuarà igual. Ho tenen molt, 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 molt difícil. Som-hi amb un altre tema, perquè Google ens anuncia ja 12 nous jocs, o els 12 primers jocs en el seu llançament per disfrutar aquesta Google Stadia aquest 19 de novembre. Quins jocs? Com anirà el tema?
Bueno, ahora son guerras de noticias, ya que tenemos aquí Arcadia de Apple, tenemos tenemos a Google. El tema es que todavía no tienen usuarios y no se está enganchando la gente. Es más, a las pruebas gratuitas, saltar. Al primer mes de prueba gratuito, saltar. No sé si ahora llega la hora de los títulos, en el cual enganchen a ciertos jugadores, pero creo que queda mucho trabajo de popularización para que consigan millones de usuarios. Ahora mismo a través de hablaríamos Just Dance, que lo puede conocer todo el mundo, ¿vale? Y luego cuatro juegos bélicos más, ¿no? Y uno de rol, a través del que quieren que se enganche la gente. Juegos que hoy día son juegos de compra, juegos que tienes que comprar y tienes que gastarte tu dinero en modo de alquiler. Creo que està molt verde todavía.
Además, pensa que
el públic, sobretot,
clar, s'estan expandint cap a la subscripció. L'Estadi aquest té dos maneres de subscriure't. El de $9.99, no sé a Espanya quan valdrà, però $9.99, que és com un Netflix de jocs, però de jocs de nivell, home, no anava a dir baix, però no les primeres presentacions, per entendre'ns. El Plus, que no sé quan val, sí que et permetrà algun joc d'aquests. Però és que, a més, després, si vols jocs molt coneguts, te'ls has d'acabar comprant. Te'ls has d'acabar comprant.
Sí,
i per jugar, seguir pagant cada mes.
Claro, a ver, los jugones...
Cuidado, es,
es... Bueno, per jugar, i per veure la tele, i per escoltar música, i per tot, al final.
Pero ahora mismo los jugones sí que puede ser algo que para algunos les pueda venir bien, les pueda resultar simpático por la movilidad del juego de primer nivel, pero el tema es que con esto lo que quiere tanto Apple en lo suyo como Google conseguir es que entremos todos los no jugones, es decir, los que jugamos con el móvil desde que existe el smartphone, si no, no jugaríamos.
Desde el Snake.
Exacto. Pero... Nokia. Vale, sin smartphone, venga.
Som-hi, ho anirem veient perquè això ja ho tenim aquí a tocar. Doncs... avui se podria presentar un MacBook Pro. Això d'aquí, com a mínim, és el que diu aquest vídeo.
No? Podria deixar de llogar.
O el Marc Gurman, no? És aquest geek que sempre avança coses i les acerta.
Marc Gurman, que és un tio que el qual parece bastante gurú de Apple.
Gurman o Garman?
Venga, como quieras.
No sé, pregunto.
No sé, le tendremos que preguntar a él. Cuando hablan en los
Garman, no sé.
Tal americanos, ¿vale? En los podcasts americanos de Mark Gurman. No sabes cómo, ¿sabes? Como hablan así, venga, no sabrías cómo decirlo, pero bueno. Parece ser que siempre tiene noticias de primera mano, ¿no? Trabaja y escribe en varios periódicos.
A ver,
Estados
que
Unidos.
Caer está claro, pero vamos.
Mira, con esto siempre tiene doble sentido. Lo que está diciendo.
Eso se abre más que esta tarde, ¿eh?
Sí, pero lo que está diciendo Mark es: ya no hay que esperar el momento, ni la Worldwide Developer Conference, ni la presentación que se hace en septiembre. Ahí tenemos claro que son los iPhones y software, pero que Apple está trabajando continuamente y que en cualquier momento te saca un equipo nuevo. Que no hay que esperar esas dos grandes fechas, sino que esas dos grandes fechas se están ciñendo a sistema operativo y iPhone.
Sí, y además fíjate que los AirPods Pro
han salido
hace dos semanas, y se espera, pero abans d'acabar l'any, que ya lo han presentado no sé cuántas veces, el Mac Pro, el de torre, la torre.
Exacto.
Se espera en diciembre ya, porque dijeron que antes de acabar el año, o sea que ha de caure un dia o altre i no faran una presentació.
Vinga, continuem parlant d'Apple, perquè diu que eliminem de l'App Store una aplicació que permetia controlar l'activitat dels usuaris a Instagram.
Es que cada vez hay cosas más raras. Sí. Claro, tú date cuenta.
No, pues no digo la següent.
Espera.
Dila.
La blava.
La de la F. El Facebook alerta d'on un falló que active la càmera sense permís, també a l'iPhone.
A l'iOS 13 només, curiós. El 12 no.
Que han enviat, diu que han enviat l'actualització perquè la nova ja no fa així.
Por error.
13.2.2, este fin de semana la liberava Apple a toda pastilla,
¿qué hay ahora?
Actualizando. Bueno, pero es que con la anterior hemos estado menos de 3 semanas, y de pronto todos los teléfonos se ralentizaban. De pronto
se quedaban sin cobertura.
De pronto no funcionaba AirDrop con la Wi-Fi y demás. Estaban corriendo un millón de procesos de un montón de aplicaciones. Peligroso. Es decir, aplicaciones como Facebook, que simplemente por encender Facebook, como ya en su día le dijiste, sí, puedes utilizar la cámara porque puedo hacer una foto y subirla, te activaba la cámara automáticamente, o que permitía que ciertas aplicaciones libremente se dedicaran a darte los resultados y el seguimiento de todos los usuarios. Uh-huh. Pero es que hay aplicaciones, mirar, me he encontrado una aplicación de, he hecho una aplicación de seguimiento de precios para tus productos de Amazon y ponerles alertas. Instalas del Apple Store, se llama Droppet, además la tengo que decir, uh-huh. La instalas del Apple Store, pones el producto, te das cuenta que al día siguiente el producto que has elegido no está, que te han metido otros dos productos y que la aplicación se empieza a cerrar y abrir de formato, vamos, una forma extrañísima, y dices, Dios, estamos infectados. Ojo y cuidadito con todo lo que nos podemos instalar, con lo que miramos, de dónde pedimos información y dónde.
Les necessàries. N'hi ha 40.000, no cal ficar-les totes, les necessàries. I abans investigar.
I a part d'això, mirar sobretot el que activa i desactiva i què és el que fan.
Bueno,
perquè molt alegrament anem acceptant coses.
Bueno, quan l'instal·les te demanen permisos.
Claro, però una aplicació que puedes hacer una foto, ponerla no sé què i tal. Acceso a la càmera i al carrete. ¿Por qué? Porque si no, no te puedo hacer la foto y no te la puedo guardar en el carrete. Claro, pero es que en ese momento... Carrete, perdón, fotos. En ese momento... Cuando accedes, ya tienes acceso a mis 10.000, 15.000 o 20.000 fotos, a lo que quieras. Con lo cual, ojo a quién damos acceso, por qué. Y ojo con Facebook.
Sí. David Casero, una setmana més, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
Doncs...
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos, es decir... Se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo. ¿Qué le pasa?
¿Qué está ahí?
Han perdido familiares, han tenido que pasar, pues, para llegar aquí, muchas penalidades.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿vosotros por qué os hacisteis misioneros?
Alajuela, Costa Rica.
Yo creo que es una elección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El domingo, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además, el segundo par de cristales, gratis. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa. Sed de innovación.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I com tots els dimecres, ja camí cap a les dues de la tarda, avui amb la nostra tertúlia amb veu de dona, amb el passatge ple, per entendre'ns, amb les habituals, amb les fixes, amb les titulars. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Laia és que a més està, no sé si està estressada o ja hi ha la feina feta. Encara que tinguis la feina feta, davant d'un event així i sempre hi ha aquelles darreres coses, eh?
Tens el subidón encara.
La Laia Rogel és la presidenta d'App Lleida, que és l'associació d'empresaris i emprenedores de Lleida i els Pirineus que estan preparant doncs a aquesta entrega de guardons del proper 22 de novembre. Jo, encara que sembli que m'ho sé, cada dimecres li pregunto abans de començar, escolta, quin dia és allò? I cada dimecres m'ho diu. Ja li vaig dir, jo t'ho preguntaré sempre perquè no me'n recordo. Però bueno, el 22 és ja, és divendres de la setmana vinent.
Sí, sí, és ja. De fet, avui hem tingut la roda de premsa per presentar l'escultura d'aquest any.
Ahà, i què tal?
Doncs molt bé, ha sigut un èxit. Hem pogut explicar, ha vingut l'Elisenda Santa Creu, que és l'artista que l'ha creat, i la veritat és que molt bé perquè, bueno, doncs hem tingut molta gent, la gent li ha agradat moltíssim l'escultura. Bueno, l'he portat avui aquí a la ràdio, no es veu, però després fem una foto. Ja
ara farem la foto, sí, sí.
Sí, i bé, doncs són unes escultures que representen molt la dona, no? El cor, aquest que té al centre de l'escultura, el cor de la dona, i les línies que tenen el cor són les connexions, no? El que busquem una mica amb l'associació, no? Aquesta, aquesta feina de connectar-nos i de fer networking. I després, bueno, és una escultura joia, perquè al centre del cor hi ha una joia que sempre després te pots treure i te la pots penjar com un penjoll i empoderar-te encara més.
Molt bé. Bueno, pues escolta, això ja, aquest és el guardó d'aquest any, eh?
Any.
Ja vam explicar que no repetirà això, vull dir que la setmana no. L'any vinent buscareu una altra joiera que plasmi la idea que tingui.
Sí, bueno, de fet, l'any vinent el que farem és obrir un concurs. Farem un concurs. S'obrirà el concurs i la idea és que es presenti qui vulgui, l'artista que vulgui, això sí, ha de ser una dona, i ens pot fer la proposta. Llavors, ens hem jurat i amb tots els protocols que establirem i que explicarem, doncs se seleccionarà l'escultura d'aquell any.
Molt bé. Que m'he quedat aquí amb la Laia, ara en parlarem a fons, sí. De l'AP Lleida. Gemma Casal, membre de Dones Lleida, de la coordinadora d'ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia, i més ara que ha sortit el sol, no?
Sí, sí, sí. De totes maneres, veus, tal com ha plogut avui, escolta, cap problema, eh?
Cada dia.
Avui, tal com ha plogut avui, és la manera, és aquella a poc a poc, unes hores, i la terra li va perfecte. Si això ho podríem fer de manera fixa, allò, sí, cada setmana, un dia que plogui, a la nit, si pot ser. Jo sempre ho dic, que si que plogui a la nit, que moleste menys. Hi ha gent que treballa a la nit, recordem-ho, eh? Però la majoria no. També està amb nosaltres la Eva Ribalta, és atleta i presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja no et pregunto com ha anat el diumenge, perquè em vas dir que havies acabat la temporada.
Exacte. Quan el diumenge va anar molt bé, també.
També va anar molt bé? Què vas fer diumenge?
Descansar. I disfrutar del descans, la veritat és
sofà i manta.
Pues sí.
Estàs enganxada amb alguna sèrie? És que, clar, ara m'has obert aquest meló que ja veuràs.
Sí, Peaky Blinders, ara.
Peaky Blinders, no sé quina és. És que, saps què passa? Que a mi sempre m'ho pregunten. Jo em veig poques, perquè no m'enganxo gaire. Però llavors també ho pregunto jo, però a veure si trec idees.
No, la veritat és que tinc diversos fronts oberts, vale? Segons l'estat anímic, jo penso que hi ha dies que dius, va, avui m'apeteix més això. Però, bueno, tampoc no soc, bueno, pel temps que tinc, tampoc no soc d'enganxar-me molt, però intento. Sobretot amb el tema aquest, pues, bueno, pues de també anar pues no, bueno, obrin camps.
Molt bé. Doncs escolta, em sembla molt bé. Per cert, quan torna a començar la temporada? Quan et torna a començar la temporada?
Bueno, ara et diré una cosa. Per ara...
De competir, eh?
Per ara festa, descans bastant... Bueno, descansaré, suposo, que fins al mes de desembre i a partir d'aquí, pues, començar a moure una altra vegada.
Escolta, la Sant Silvestre la fas?
Suposo.
Sí, la del 31, eh?
Normalment està marcada al calendari.
Mare de Déu. És que, bueno, s'ha de ser d'una pasta especial, ja ho dic jo.
Bueno...
Cada vegada hi ha més gent, eh?
A veure, jo penso que és com, diguéssim, és com un ritual i sobretot és sí. com una festa, és una prefesta de lo que t'esperarà al vespre.
Bueno, també trobes gent, no?
És això, és que, a veure, sí, són 10 quilòmetres, fa molt de fred, però... Jo penso que la gent no ho agafem per disfrutar i sobretot perquè és un retrobament, doncs, bueno, és un caire festiu, la veritat és que val la pena si tens ocasió de fer-ho.
Molt bé. Escolta, deixeu-me que us avanci que avui a la sala de juntes que està al tercer pis de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida, canviem de tema, a les 7 de la tarda, això avui, per tant us ho diem així, a les 7 de la tarda, Gemma, hi ha, bueno, el passi d'un documental i després un col·loqui, que jo crec que és el que acaba d'enriquir tot plegat, perquè podem veure tantes pel·lícules o documentals com vulguem, però si després no en parlem, a vegades ens pot escapar alguna cosa.
Doncs sí, jo crec que és força interessant perquè, diguem, aquest documental és sobre el Kurdistan, la revolució de les dones, i que la plataforma Azadi a Lleida, doncs, que porta molt temps fent aquesta incidència i denúncia sobre la situació del Kurdistan, es van animar a muntar aquest documental i han convidat a la Gune Jostur, que és investigadora de la Universitat de Lleida, però que és investigadora turca, que ha estat molt temps treballant al Kurdistan, i que doncs, ens hem de lamentar que el genocidi que està passant ara al Kurdistan se'ns ha invisibilitzat, no? Quan va començar, doncs tots estàvem molt, molt pendents, però ara en aquest moment en què s'ha barrejat amb tots el tema de Catalunya i que tothom ha sortit al carrer per el tema de Catalunya, ens hem oblidat que a uns quants quilòmetres a la porta d'Europa gairebé doncs s'està cometent un genocidi, no? I que les dones kurdes doncs han estat exemple d'organització, d'autodefensa, però a més des d'una visió de la protecció de la vida enmig d'un conflicte, no? I això és una cosa que les guerres que hi ha al món, generalment quan les retransmetem, perquè no fem res més que retransmetre, ens n'oblidem del paper de les dones, no? En aquest cas elles han estat part activa en la batalla perquè estaven defensant el seu poble, la seva comunitat, les seves famílies, els seus fills, però no totes. Altres han estat també a la rereguarda intentant mantenir, diguem, la dignitat, les cures i l'atenció a les persones. I han fet una cosa tan meravellosa que crec que no s'havia fet o aquí va haver uns intents quan la guerra civil, que és el dret a l'objecció de consciència. I jo és una cosa que destaco sempre, no? De que elles enmig de... està morint sota les bombes i sota els atacs i sabent que el seu poble pot ser aniquilat, han decidit reclamar i així es va acordar que hi hagi objecció de consciència per totes aquelles dones i homes que no vulguin participar a la guerra, a la batalla, i és algo jo penso que ha destacar.
Home, això és novedós entre cometes, perquè no es deixa opinar massa amb aquests llocs i menys amb un conflicte bèl·lic entremig.
Aquí a la guerra civil hi va haver uns intents per part de gent vinculada a la CNT en aquells moments que reclamaven el dret a l'objecció de consciència de gent que no volgués agafar les armes, no? Després, doncs, com va anar tot, ja se sap que la persona que no agafa les armes és considerada traïdor i per tant, o va a presó, o afusellat, o ha de marxar a l'exili.
És curiós això, o sigui, la persona que decideix no ser bèl·lic o bèl·lica, o sigui, al final ho acaba pagant. És molt crua, eh?
Sí, sí. I en aquest cas, doncs, elles crec que han fet un pas al davant, a part de... han mantingut l'estat... han estat, diguem, gestionant tota l'administració i la vida i també han fet un pas endavant a la seva pròpia societat des d'una mirada, des de la perspectiva feminista.
Doncs hi haurà aquest documental i després un col·loqui a les 7 de la tarda, això avui, a la sala de juntes, que és el tercer pis a l'edifici del rectorat a la Universitat de Lleida, a la Rambla d'Aragó, amb entrada lliure i gratuïta, evidentment, eh? Per cert, coneixeu el Financial Times? És un diari d'àmbit, evidentment, econòmic, del Regne Unit, que té 131 anys d'història. O sigui, es va fundar el 1888. És que, clar, estem al 2019, quan parlem del, no del 1900, no, del 1888. Doncs, amb 131 anys, ara té la primera directora dona. Amb 131 anys, eh? Estem en el 2019, és a dir, mira, dius, val, al principi del segle, o sigui, el segle XIX o el segle XX, al principi, doncs, no és que ho pugui entendre, però tal com estava tot plegat, val. Doncs és la primera vegada que s'anomena directora d'aquest diari una dona, i no deixa de ser notícia, per desgràcia, però, bueno, és notícia. No sé si és, si ho considereu una notícia positiva, realment.
Bé, jo sí que penso que és positiva i és llestimós que hagi de ser notícia, però ho és, no? I no només el Financial Times, sí, és sí. Que, i no només la premsa, és que, clar, jo ara quan ho deies estava pensant quantes dones presidentes de la patronal hi ha hagut, dels sindicats de treballadors hi ha hagut, de, no sé, en tots els àmbits, però... malgrat les dones ser actives i presents i treballadores en tots aquests espais, continuen sense ser reconegudes. Llavors, doncs, benvinguda sigui la notícia.
Mm-hmm. A veure, és el que deia la Gemma. Aquestes notícies no han de ser notícies, sinó simplement el fet de que vagin passant, les hem d'anar incorporant en una normalitat. Per tant, que hagi estat 131 anys per arribar-hi, és un cost temporal molt gran. Però poquet a poquet jo entenc que, bueno, al moment que també es deixa el pas, pues, bueno, pues, s'ha d'anar afiançant i, bueno, i obrint nous camins. Arribarem, a poc a poc. Jo sóc una... m'agrada ser bastant positiva amb aquestes coses i entenc que costarà moltíssim, però, bueno, hi ha llocs que estaven... era el privilegi masculí i, a poc a poc, pues, bueno, pues... es van obrint.
Era subdirectora fins ara i, bueno, ara ha pujat a ser directora. Aviam, sí que ha passat 131 anys, però no deixa de ser una bona notícia.
Sobretot en categories de directives és un cost més, és una mica el que sempre nosaltres lluitem, és això, no?, de que en àmbits hi ha més nivells directius, és un cost molt més que les dones tinguin més presència perquè, bueno, hi ha un sostre de vidre que fa que no hi hagi aquesta presència femenina.
On montes tu la teva empresa o després costa?
Sí, però és que encara que te la montis, les grans empreses on hi ha grans decisions o cambra de comerç, altres zones, entitats empresarials, costa molt que una dona estigui al capdavant d'aquestes entitats. És molt difícil.
A la universitat, per exemple.
Per exemple. És veritat?
Sí, jo tinc una amiga...
No sé si hi ha hagut alguna rectora a la Universitat de Lleida.
No.
És curiós, ni tan sols sé si s'ha presentat mai.
Crec que no, eh?
Però també el tema és... hi ha l'opció que es presentin?
No. Bueno, clar, suposo que sí.
Sí, bueno, jo crec que en el cas de les universitats, el tema de gestió en aquests moments... perilla una mica, no? I perquè s'ha de ser molt voluntariós i s'ha d'haver arribat a una situació en la que tu ja no depenguis d'investigació o de recerca per mantenir, diguem, el teu lloc de treball o per poder ascendir i puguis dedicar a la gestió directa, no? I en aquest cas, rectorat. Llavors hi ha gent que fa una carrera acadèmica vinculada a la recerca i la docència, que és el que es volen dedicar, i hi ha altra gent, doncs, que, vist com funciona tot, doncs, decideixen també posar mà en la gestió, i això és més complicat. L'oportunitat per presentar-se, sí, però clar, hi ha de catedràtiques, n'hi ha molt menys dones que homes.
O sigui,
no?
Primer hem de normalitzar això, i després automàticament suposo que es normalitzarà l'altra història.
Jo tinc una amiga que diu que el sostre de vidre no és un sostre de vidre, és un sostre de ciment armat. Però que és veritat, eh? Perquè, clar, és molt fàcil dir... No, és que nosaltres no discriminem per raons de sexe a qui es vulgui presentar o als equips directius, però, clar, si tu no facilites el camí per arribar-hi, és impossible que les dones hi puguin arribar, no? I en molts casos, als homes no se'ls hi posa la diatriba d'haver de decidir entre la seva vida privada i familiar i la seva carrera laboral. Però a les dones sí, constantment, no? I llavors això és un problema molt greu. Uh-huh. Jo volia preguntar-te si quantes dones
directives, presidentes de mitjans de comunicació hi ha a l'estat espanyol. No en tinc ni idea, eh? Ni alguna.
Jo tampoc en tinc ni idea, però és veritat, ara que ho dius, a part de la Terribas, me sembla que va ser un temps de Catalunya Ràdio, no em sona cap més, així a priori, dels grans grups.
Ara a Televisió Espanyola també hi ha una directora, crec.
No sé.
Ja està, no?
No sé, sí, és veritat, tampoc, els mitjans de comunicació tampoc és una cosa que... És veritat, aviam, suposo que és homogeni això, és a dir, si en un sector no n'hi ha, no és perquè que sigui aquell sector, sinó que és un problema social, no?
Sí.
Independentment d'això. La Laia, que es mou més al món empresarial, no sé si el teu sector, per entendre'ns, coneixes moltes dones que hagin muntat una empresa com tu?
Home, afortunadament en conec més de 120, que són les socis de la Lleida, que és una sort. Però, home, sí, hi ha moltes dones, i el que passa és que també una cosa que ara que soc presidenta i he analitzat una mica les nostres sòcies, veus molt el tipus d'empresària que tenim, no? I hi ha molta empresària, hi ha moltes sòcies que tenim que són empresàries d'un sector molt determinat, molt tema mentoring, molt tema coaching, molt tema marketing, molt tema... En canvi, tinc una sòcia que està en un món super masculí, que és el món de l'armeria, i ella té una armeria. I clar, ostres, quan la vaig conèixer li vaig dir, tu has de ser sòcia de Lleida, perquè necessito gent super diferent i dones que estiguin en mons molt masculinitzats, perquè volem això, no? Tenir aquestes figures que donen aquest... Bueno, per sortir sempre de les mateixes tipologies d'empreses o tipologies de negocis, no? I molt bé, ara també tenim doncs, alguna sòcia que ve del món rural, de la pagesia, i bueno, doncs, també ens agrada això, aquesta varietat, pluralitat, perquè si no... Bueno.
La Laia és fundadora i propietària d'una empresa a Lleida. Et volia preguntar, en el teu cas particular, en algun moment has pensat... Caram, si hagués sigut un home, en algun moment has pensat, si hagués sigut un home m'hagués sigut més fàcil? En el teu cas particular,
Mira, jo t'he de dir que no he pensat això, però sí que és veritat que alguna vegada, en alguna reunió, en alguna sala de reunions gran, amb dos directius allà sentats davant teu, te genera una certa tensió. És una tensió. I algunes vegades... aquestes mirades, no sé com dir-te-ho, mirades que no miren, sinó que estan quasi despullant-te amb la mirada, el concepte, doncs també ho he viscut, no?, en pròpia persona. I, bueno, molt agradable no és, la veritat. Però, bueno, també aprens a ficar-te una mica de, com diem nosaltres, un escut, que també és el nostre cop, un escut, un armazón aquí, i sembla molt dura, perquè així, pues, evites qualsevol malentès.
La veritat és que tinc aquí dos temes damunt de la taula per treure. Volia evitar-ne un, però és igual, és la setmana i n'haurem de parlar. Teníem aquí o parlar de l'horòscop o parlar del resultat de les eleccions.
Que més o menys.
Evidentment, com que és aquesta, és aquesta setmana, amb veu de dona... com valoreu el resultat de les eleccions d'aquest diumenge, 10 de novembre? Que fa 3 dies, que ja sembla que hagi passat fa molt temps, I el que ha anat passant, ja han signat un acord. Curiosament, els dos que durant 6 mesos no van poder, doncs ara en 48 hores han signat un acord.
Escolta tu, Manu de Podem, Sant, sí. Tal.
Bueno, no sé, com valoreu les eleccions? En veu de dona, va.
A veure, mira, jo valorar les eleccions, la veritat.
Els resultats.
No sorprenen. Sorprenen i no sorprenen, és a dir que...
Hi ha hagut un 70% de gent que ha anat a votar, el qual no és una xifra baixa, No. Vull dir, és un 70%. No és allò del 51, 53, que ha hagut alguna vegada, que llavors sí que dius, home, el que surt. És un 70%, per tant, jo crec que és bastant representatiu.
Bueno, bastant representatiu. Suposo que també tenim, també tenim ganes de tirar endavant, tenim ganes de que això s'acabi, que tornem a tindre un govern. Sí, a veure... I a mi el que més m'ha sorprès ha sigut aquest acord en 24 hores, encara no. És a dir, no han estat capaços durant tots aquests mesos anteriors i en 24 mesos, en 24 hores pues ja sortia una primera notícia.
I l'abraçada, I tot,
La foto.
Sí, la foto.
La foto és important.
Però és que, parlant clar, és tan patètic,
però tant, que tinguem que arribar a aquest extrem, a aquest punt de tornar a fer unes altres eleccions, que l'únic que han aconseguit és que partits d'extrema dreta pugin encara més, que no ens fan cap favor, però no en fan cap ni un, però ni en les dones ni a la majoria de la societat. Jo, la gent que els ha votat, de veritat, no sé què estan pensant. Vull dir, no ho sé. Al·lucino.
Gemma.
Bueno, jo estic molt trista per l'ascens dels nazis, perquè són nazis, que han entrat al Congrés. Se'ls hi pot dir neofranquistes, se'ls hi pot dir el que vulguin, són feixistes, han entrat al Congrés, i tot això, la culpa, bona part de la culpa la té aquesta gent que han estat incapaços de fer un govern. Llavors, la gent doncs s'ha cansat de votar Ciudadanos, que és un partit d'ultradreta, però maquillat, i han dit, doncs, per votar una mala còpia, voto l'original, i ara ens trobem amb 52 feixistes asseguts al Congrés. És terrible.
52 de 350, eh?
Terrible. És terrible, perquè són molts.
És una sisena part,
I perquè ho hem normalitzat. No és normal que Vox sigui un partit, no és normal que es pugui presentar unes eleccions, però el que no és normal és que l'hagin blanquejat els mitjans de comunicació. I doncs, que l'hagin fet sortir amb aquesta persona, a l'Abascal, pels mitjans de comunicació, com si la seva opció i com si el seu llenguatge ultraracista i ultramasclista formés part del debat electoral i fos una cosa tolerada, quan és un delicte, és terrible, perquè això ha acabat normalitzant un discurs que la ciutadania, que està en una situació de crisi, doncs acaba comprant i acaba votant la bogeria de Vox. Clar, aquesta gent no són ni demòcrates ni fan res al Congrés més que dinamitar la democràcia. I clar, quan tu mires des de la perspectiva de qui serem les seves víctimes, ho serem no només els catalans, que és evident, ho serem les dones, que ja ho són a Andalusia, ho seran el col·lectiu LGTBI, ho seran els immigrants, i després ho serà doncs l'esquerra, ho serà qualsevol cosa que no pugui encaixar en el seu ideari. I quan tu normalitzes una cosa així, és terrible. Llavors, és molt llàstimós, perquè jo recordo que el senyor Sánchez, en el debat electoral anterior, el de fa 4 mesos, va dir que ell a la televisió sí que s'avenia a debatre amb Vox quan no tenia representació Vox, però que no debatria amb els partits catalans independentistes, tot i que ells sí que tenien representació. Però, esclar, aquesta mirada tan obtusa, Vox el que ja ha guanyat, encara que no estigui al Congrés, ha aconseguit que tot el discurs hagi girat al seu voltant i que tot el discurs de tots els partits, fins i tot els d'esquerra, hagi girat cap a la dreta. Cap a la dreta reaccionària, vull dir, més enllà de les idees liberals que pugui tenir la gent. I que això és gravíssim. I llavors, el que ha aconseguit el PSOE és perdre vots, perdre diputats, Podemos ha perdut vots i ha perdut diputats, i ara acabaran formant un govern que necessitarà múltiples aliances per poder governar, per tant no serà sòlid, i que tot això generarà molts conflictes. Ara, jo aplaudeixo que hagi decidit i hagi sigut ràpid a no obrir un nou debat i a dir, doncs, pactaré amb Podemos. I dins de tota aquesta cosa tan terrible, doncs hi ha alegries. Hi ha alguna alegria, com per exemple, que partits com Terol Existe...
Sí, han tret un...
Per trencar el centralisme i que sigui una proposta transversal per reivindicar un territori i per les necessitats d'un territori, que potser això té més sentit d'anar al Congreso, o que Bildu hagi tret una diputada a Navarra, que a més és la mare d'un dels nois del Sasso, doncs per donar aquesta visibilitat de la vulneració de drets, i després doncs que s'ho facin pensar, no, de lo de Spain si tan tol, potser que s'ho facin pensar, que s'ho pensin d'una vegada, perquè al final el que reclama és que la gent s'assegui, que parli, i que aquí l'independentisme ha mantingut els vots, i per tant hi ha d'haver interlocutors, s'ha de poder parlar, i jo penso que això les eleccions ho han tornat a demostrar.
Vols dir que no fa falta cares noves?
Sí, a la política en general,
en general, però per això de l'Spain si tan tol. Que clar, les cares que hi ha ara per seure's i parlar, no sé,
però això
és
l'obligació,
sí, correcte,
sí, ens paguen per això, començant per aquí. Però això ja es va dir quan el senyor Rajoy i el Puigdemont.
Correcte.
Cares noves hi han hagut i tampoc parlen. Clar, bueno, no sé, anem posant cares, però si no s'assenten i parlen, doncs no...
Ja ho sé que no és un indicador que us agradi massa, però les borses europees segueixen el seu camí a l'alça i l'espanyola s'ha estancat i va a la baixa. Mm. Bueno, és un indicador més, eh? Però és un indicador més de que no rutlle, de que el país no està avançant.
És que si no tenim pressupostos és molt difícil, si no tenim govern és molt difícil. Les empreses estem començant a veure una certa... desacceleració, i és així, és una realitat, però ja no parlo de les grans empreses, eh? Parlo a títol personal, vull dir, no estem facturant més, no estem anant millor, estem allí, paradets, anem fent, hi ha hagut una mica de parada, i això ho he comentat jo amb molts companys i companyes del sector, i és així, és una realitat. I ja ens està afectant a petites empreses, a petites empreses de 2-3 persones.
Al final són els motors, eh?
Ei, som els motors, sí, no ens oblidem.
O sigui, les pimes i els autònoms, sempre ho dic, i és la gran empresa del país i crec que...
I els més maltractats.
Això t'anava a dir, vull dir que s'ha fet mil promeses d'això, veurem si tiren en van, però de moment, per l'experiència d'altres vegades... no és que hagi funcionat mai, eh? Però bueno, els autònoms són els grans... la gran empresa, el gran motor i els grans oblidats, ja, després. Molt bé, doncs res, hem valorat aquestes eleccions, aquests resultats, que, bueno, els resultats sí que els tenim, els vam tenir de seguida, per cert, les noves tecnologies van funcionar bé, les 11:30 de la nit ja estava tot, ja se sabia tot, el qual també és d'agrair, parlo des de mitjà de comunicació, evidentment. Ara falta les parelles de ball. De moment ja hi ha una parella, però no sé si haurem de ser un trio o més, perquè no sumen, eh? De moment no sumen, i si busquem una estabilitat, doncs s'hauria de sumar el màxim possible, però bueno. En fi, Laia, escolta, Laia, la setmana vinent t'escaparàs, vindràs.
Sí, el dimecres, sí.
Ja saps de què parlarem.
Sí.
T'ho tornaré a preguntar, però ja saps de què parlarem.
Quin és el dia,
sí,
no? Quina...
Laia Rogel, Gemma Casal, ja va arribar alta. Escolta, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres, Senyals Horàries, ens plantem a les 2 de la tarda. Ja saps que si vols estar ben informat, segueixes amb la sintonia de la cadena COPE. Tornem demà a les 12:20, que acabis de passar bon dimecres.